Són 7:45 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit el sol?
A les 7:07.
3, 2, 1, seganya.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Joan Anton Català, com va la vida?
Bé, Roger, però preocupat, com suposo que tots.
I tant, aquests dies també el suplement, evidentment, té una mirada molt fixada en Ucraïna i tot aquest conflicte que, a més, suposo que, evidentment, això té derivades amb tot, no? Però especialment amb el que parlem aquí de la ciència, la investigació i, sobretot, l'exploració espacial, amb el paper que ha jugat Rússia històricament i encara ara, amb tot el tema de l'exploració espacial, suposo que també estan en perill alguns dels projectes que tenen en comuns amb Europa, no?
Oh, i tant, qui ho anava a dir també, que aquest conflicte s'acabaria passant a l'espai, i és així com ha estat. Fixa-t'hi, només començar la invasió d'Ucraïna, el responsable, el màxim responsable de l'Agència Espacial Europea feia unes declaracions, perquè clar, els periodistes li demanaven, i ell deia que ell pensava que no passaria gaire més cosa a l'espai, vull dir que hi seguiria havent un esperit de col·laboració, però això va durar hores perquè molt poc després el màxim responsable de l'Agència Espacial Russa, per exemple, deia que davant les sancions que s'havien establert contra el seu país es retiraven tot el suport, això vol dir personal humà i tècnic de la base d'enlairament que té l'Agència Espacial Europea, la Guaiana Francesa, allà hi ha coets Soyuz russos, hi ha tècnics russos, doncs ho retirava absolutament tot. I a partir d'aquell moment la cosa es va començar a embolicar i amb acusacions creuades, per exemple, entre astronautes americans directament a Twitter, directament amb el responsable de l'Agència Espacial Russa dient-se de tot. Finalment, l'Agència Espacial Europea reconeixent que perdrem tanda enguany, no podrem enviar el nostre robot marcià. Recordem que és un robot que l'hauríem d'haver enviat fa 2 anys. Cada 2 anys i 2 mesos, Mart i la Terra se situen a distància perfecta per enviar-hi naus. Vam perdre tanda a causa de la pandèmia fa 2 anys. Aquest any, enguany, enlairàvem el nostre robot marcià, que es diu Rosalind Franklin. Doncs no podrà ser, probablement, perquè s'havia d'enlairar en un coet rus i, a més, un dels components també s'havia d'integrar en un component rus. Això segurament no passarà. Perdrem 2 anys de tanda. I fa res, fa molt poquet, també el conseller Puigneró va anunciar que el segon nanosatèl·lit que enlairarà la Generalitat no ho farà des del cosmòdrom de Baikonur, com
això
estava previst.
Això està al Kazakhstan, però és una zona russa, no?
Sí, sí, de fet, està a territori del Kazakhstan, però està gestionat per l'Agència Espacial Russa. Llavors, va anunciar això, que no es faria des d'allà, no, encara no hi ha més dades, però vol dir que si no es fa des d'allà, doncs es farà, evidentment, des d'una base americana o de l'Agència Espacial Europea i probablement no utilitzarà un coet Soyuz. Bueno, tot això són les repercussions que estem veient i que cada dia n'apareixen de més.
Quina llàstima, no?
Sí.
Joan Anton?
Sí. A veure, de totes maneres, quina llàstima el drama humà. Això és la primera cosa, no? La primera cosa. Bueno, després a l'espai no deixa de ser un reflexe del que fem aquí a la Terra, exacte, perquè al final som humans tant allà dalt com aquí a baix i les mateixes malifetes i coses i baralles que tenim aquí al final acaben passant a l'espai.
Bé, avui hem arrencat amb aquesta pàtina d'actualitat amb el Joan Anton Català, però el que ens fixarem avui en aquest espai de la Terra és plana segurament és amb el número més famós de la història de les matemàtiques. Demà dilluns, 14 de març, se celebra tot el món el dia del número pi. A tu encara te'l devien fer memoritzar de memòria, no? A l'escola?
De memòria, uns quants decimals, perquè ara et aniré explicant que en té infinits, però sí, sí, jo el 3, 14, 15, 92, 65, 3, això ho recordo des de que era ben jovenet, sí, sí.
Fins on arribes tu, a veure, de memòria,
això,
digues?
3, 14, 15, 92, 65, 3, crec que sí, ho he dit bé. Això és les xifres a les que arribava, que normalment són les que de memòria utilitzava. Ara ja ningú no ho utilitza, perquè tots tenim ordinadors i tenim calculadores, ja ningú no s'ho sap. Però abans, que la cosa de utilitzar calculadores en una classe, en un examen de mates, no era o permès, o no, simplement no es podia perquè no en teníem, doncs havies de memoritzar aquestes xifres.
3, 14, 15, 9, 26. Avui, a la Terra Esplana, una oda al número pi. A veure, Joan Anton, què és el número pi?
És espectacular. I mira, a més, jo penso que el tindrem molt contents els matemàtics, perquè com que sempre parlem de ciència, però de coses directament de matemàtiques apenas ho fem, doncs mira, aquí tenim un programa dedicat al número pi. És simplement, aquest número és la relació que hi ha entre la mesura de la circumferència d'un cercle i el seu diàmetre. Vaig explicar-t'ho diferent perquè fins aquí podríem dir ui, això és molt complicat i no ho és gens. Si tu dibuixes un cercle, qualsevol cercle, i mesures la seva circumferència en una corda, imagina't que envoltes aquell cercle en una corda i així pots mesurar perfectament com de llarga és la seva circumferència, i divideixes aquest número entre el diàmetre del cercle, obtens aquest famosíssim número pi. I un podria dir, ah, molt bé, doncs ja ho he entès i ja està. Però clar, quan ho reflexiones, dius, és sorprenent que qualsevol cercle, gros, petit, dibuixat aquí, a la Xina, a l'espai, a Mart, a Andròmeda, a on sigui, tindrà aquesta mateixa relació. Per tant, en aquest sentit, a mi m'agrada dir que pi és un número universal amb tot el significat de la paraula universal, perquè qualsevol civilització que hi hagi en aquest univers coneixerà perfectament el número pi, perquè quan interactuïn amb cercles, els dibuixin, facin arquitectura amb els cercles, qualsevol cosa, per obligació, hauran de conèixer aquest número pi.
Quant val, Joan Anton, aquest número pi?
Ah, i aquesta és la sorpresa que ja avançàvem al començament, que és que, clar, un esperaria d'un número tan universal que fos un número perfectament definit. Escolta, mira, pi val tant. Doncs no, mira, és un número que és tan especial que no podem saber amb total, absoluta precisió quant val, perquè pi és el que en matemàtiques coneixem com un número irracional, que vol dir un número que té infinits decimals. És a dir, no acabaríem mai de calcular els decimals. I, de fet, tenim ordinadors que ens hem divertit, diríem, en utilitzar temps d'ordinadors per haver de calcular-ne molts de decimals, moltes xifres decimals de pi. I mira, n'hem descobert, després t'ho comentaré, milions. I el més important és que mai no es repeteixen seqüències, és a dir, que l'ordinador, quan calcula aquests nous decimals, no pot saber a priori quin decimal sortirà a continuació. No tenim forma de saber-ho, és com si fos aleatori per entendre'ns, i així és com anem calculant i anem calculant decimals, i pi té infinits d'ells, infinits dígits.
Clar, Joan Anton, amb tots aquests computadores que dius que han estat durant tant temps també calculant aquest número, fins on hem arribat? Fins a quins dígits hem aconseguit posar-hi?
Doncs mira, ho vaig mirar per preparar el programa i vaig trobar una dada, que és que hi ha hagut un experiment, un ordinador, que ha arribat a calcular 62,8 bilions de dígits decimals de pi. Sorprenent que dins d'aquests 62,8 bilions de dígits no ha trobat cap patró de repetició. És a dir, l'ordinador no només ha calculat decimals, sinó que ha mirat si es repetien patrons. No, cap patró no es repeteix. Més curiositats, per exemple, dins del primer milió de dígits de pi, no es pot trobar la seqüència 1, 2, 3, 4, 5, 6. De casualitat, eh? No pots trobar aquesta seqüència dins del primer milió. I, de moment, el que sembla, havent calculat aquests 62,8 milions de bilions, perdona, de dígits, sembla que tots els dígits, des del 0 al 9, es repeteixen més o menys de forma idèntica, és a dir, que pesen tots més o menys el mateix.
Clar, suposo que aquesta infinitat de dígits vol dir que hi ha una sèrie de combinacions infinites de números i que, per tant, en el número pi hi ha d'haver per força el nostre número de telèfon, el nostre PIN de la targeta, no?
Ja hi pots apostar. Sí, qualsevol xifra que tu et puguis imaginar, sigui grossa o petita, sigui complicada o senzilla, la trobaràs, es trobarà obligadament dins dels dígits, dels decimals de pi, simplement perquè pi té infinits. Per tant, sempre hauríem de poder calcular més, fins i tot enllà del que els nostres ordinadors han calculat, i trobaríem, doncs això, el número del teu DNI, el del teu número de telèfon, el número que ha sortit premiat a la premi de Nadal d'aquest any, d'enguany, però també el de l'any que ve, i l'altre, tots aquestes combinacions de números les trobaríem dins de pi.
Quants dígits calen normalment per fer els càlculs estàndards?
Clar, aquesta és la cosa. Afortunadament no ens calen molts milions per fer els càlculs, sinó aniríem arreglats. Ja has vist que a l'escola jo n'utilitzava uns quants i he buscat més o menys quants dígits s'utilitza, per exemple, la NASA, que seria el nostre referent de precisió per fer els seus càlculs. Doncs mira, els científics han estimat que amb 39 dígits de pi, que en són molts ja, això, 39, ja poden fer càlculs en superprecisos que van des de la mida de tot el nostre univers fins la d'un àtom d'hidrogen. És a dir, del més petit al més gran, amb 39 dígits de pi ja hi ha prou precisió. I els ordinadors de la NASA empren 15 dígits, només 15, que són molts, però clar, comparats en infinits, doncs 15 dígits de pi per calcular d'una forma superprecisa com són les trajectòries de les naus a l'espai.
Abans t'he preguntat quants dígits del pi sabies de memòria tu. Suposo que molts científics han de tenir sempre aquesta xifra constantment al cap. Hi ha fins i tot maneres estudiades de recordar aquest número i crec que es coneix com a pifilologia, que encara no és una carrera, però poc li falta.
Exacte. Jo et diria, mira, jo et diria, no crec que siguin científics, perquè ja et dic, els científics avui en dia, això, tens els ordinadors i les màquines, no té cap interès aprendre's de memòria, més allà d'una competició, més allà d'un orgull o de voler-ho fer, no? O d'un repte personal. Però hi ha gent, no només científics, com et deia, per un tema de repte o de competir, que aprenen de memòria quantes més xifres millors. Aquest és l'art de memoritzar xifres decimals de pi i s'utilitzen tècniques mnemotècniques, com ara poemes, ara t'ho explico, per poder aprendre de memòria quants més dígits millors. Per exemple, un dels exemples més espectaculars és un poema que es diu Cadeic Cadenza, que es va composar l'any 1996 per Mike Keith, és un americà, i el poema està escrit en anglès i permet conèixer, atenció, els 3.835 primers dígits de pi en base a que cada lletra que apareix, la xifra és el seu ordre dins de l'alfabet. Per exemple, el títol et deia Cadeic, doncs K, la C de la primera lletra del títol del poema, una C és un número 3, la A és l'1, la D és el 4, i així és com anem construint tot un poema, 3.835 dígits. Després, hi ha una novel·la que es diu Not Awake, també en anglès, que conté els 10.000 primers dígits de pi, tots seguits, en base a paraules que el nombre de lletres que tenen és el dígit en qüestió. Per tant, Not Awake, el títol ja és Not, té 3 lletres, per tant és el 3, A és el punt, seria això, seria el primer, no? 3, 14, etc. També hi ha altres tècniques de memorització i hi ha persones que competeixen al món per tenir el rècord i llavors el llibre Guinness dels rècords mundials l'ha donat a un indi, no sé si sabré pronunciar el nom, Rajbir Mena, que amb 9 hores i 27 minuts va aconseguir recitar de memòria perfectament 70.000 dígits el 21 de març del 2015.
Tot i això, poca feina també et dic, eh?
Clar, és el que et deia, és el que et deia. Però poca broma, perquè hi ha un japonès que reclama el títol. Diu, ei, jo ho he fet, el que passa és que aquest no l'han certificat, Guinness, no hi ha pogut certificar, i aquest tio diu que va aconseguir recitar 100.000 dígits de memòria. T'imagines?
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. No m'ho imagino, Joan Anton, no m'ho imagino. Avui analitzant el número pi amb el Joan Anton Català a la Terra Esplana. Joan Anton, històricament, quan vam començar a saber l'existència del pi?
Doncs de seguida que les cultures es van posar a treballar amb geometries, doncs ja ho van veure, els antics, per tant, coneixien perfectament la seva existència i els fascinava aquest número com a màgic i especial. Per exemple, els pobles de Babilònia, fa uns 4.000 anys, ja havien aproximat el seu valor a 25 vuitens, que això vol dir 3,125, s'hi van aproximar força.
I qui es va apropar més al número que coneixem avui dia?
Cada cultura que va venir a continuació es va apropar més. Els egipcis s'hi van apropar dient que era 256 dividit per 81, que això és equivalent a 3,16049. No està gens malament. I a l'arquitectura egípcia, per exemple, el pi, el número pi, era important. A l'any 1859, el britànic John Taylor se'n va adonar que el perímetre de la Gran Piràmide de Giza, dividit per la seva altura, equival aproximadament a 2 cops pi. I al segle III després de Crist, els xinesos encara l'havien estimat com a 3,1414. Per tant, jo et diria que cada civilització que va anar progressant, cada cop precisaven millor aquest número.
El símbol del pi a qui se li va acudir?
Clar, això és una altra cosa. El símbol es va, que és aquest simbolet que tots tenim al cap de l'alfabet sí. grec, no? Es va introduir molt tard, al 1709. I això ho va fer un matemàtic que es deia William Jones en un llibre que va escriure que es deia Una nova introducció a les matemàtiques. I la veritat és que és divertit saber-ho. És una cosa important haver introduït aquesta xifra, aquest símbol, perquè fins aleshores els matemàtics s'hi referien com aquell número que, multiplicat pel diàmetre, dona la circumferència. Imagina't que incòmode que era cada cop en un text haver-te de referir en aquesta frase en aquest número pi. Tot i això, va haver una altra persona que és la que va popularitzar el símbol, que el va fer famós, i aquest va ser un matemàtic suís que es deia Leonhard Euler, s'escriu Euler, però suposo amb el meu alemany rudimentari, crec que això es deu pronunciar Euler en anglès, que a meitats del segle XVIII és el que popularitza l'ús d'aquesta lletra grega pi.
En aquest segle, el XVIII, també devien descobrir aquesta naturalesa infinita, no?, del pi.
Exacte, allà ja van descobrir el 1760 un altre matemàtic, el Johann Heinrich Lambert, demostra que pi ha de tenir infinits decimals. És el primer cop que algú demostra, diu, no, és que obligadament ha de tenir infinits.
Joan Anton, ens has explicat que aquest pi és present a la natura. Què vol dir això? A què ens referim? És a dir, en quins àmbits apareix el pi en el nostre dia a dia?
A qualsevol lloc on apareixin circumferències, cercles, esferes, i això és pràcticament arreu, perquè omnipresent, per tant, a la geometria, però també a la física, a la química, a l'enginyeria, a l'arquitectura. De fet, el pi el podem trobar en llocs insospitats de la física. Aquí n'he agafat un, en vaig agafar un per donar exemple de què insospitat que és. Però mira, a la quàntica, al món de la quàntica, que diries, bé, què té a veure la quàntica amb tot això que estem parlant? Hi ha un principi, que és el principi d'incertesa de Heisenberg, que és un pilar fonamental de la quàntica i de la natura, que bàsicament aquest principi diu que no podem conèixer en exactitud i alhora la posició i l'energia d'una partícula subatòmica. Doncs bé, la fórmula del principi d'incertesa de Heisenberg té el número pi, que està dividint ni més ni menys que una famosíssima constant, que és la constant de Planck. Per tant, ja veus, a llocs que ni ho sospitaríem. Però en el món natural és que ho veiem constantment. No sé, mira, a l'ADN, l'ADN que tenim dins les cèl·lules és una doble hèlix. Doncs al ser una doble hèlix, tenir aquesta forma, doncs també el número pi està involucrat en com és aquesta doble hèlix. La forma de la nostra pupila és rodona, per tant, el número pi està aquí. La forma que fan les ones d'un llac quan hi llancem una pedra, el pi està en allà. Encara molt més fascinant, el pi es troba també en com moltes formes vives acaben adoptant algunes de les seves característiques. S'ha estudiat i s'ha vist que, per exemple, la forma com estan distribuïdes les ratlles d'una zebra o les taques de la pell d'un lleopard tenen relació amb el número pi. Això ja ho va teoritzar fa molts anys el famosíssim matemàtic anglès Alan Turing i s'ha anat comprovant que és així. I tindria a veure amb com les cèl·lules es repliquen a partir d'un ancestre, d'un origen comú, com es van replicant i van creixent, això es diu morfogènesi, doncs el pi també estaria aquí dins, fixa-t'hi.
També he sentit moltes vegades això de la quadratura del cercle, no?
Sí, clar.
Científicament, a què es refereixen amb això?
Clar, perquè popularment ja sabem el que vol dir. Vol dir fer una cosa que és impossible. Clar, però científicament, la quadratura d'un cercle també és impossible perquè es refereix a un exercici que és construir una circumferència, l'àrea de la qual sigui idèntica a l'àrea d'un rectangle. Això és impossible. Pensem un moment. Si tu dibuixes un rectangle, a l'àrea d'un rectangle és molt fàcil, s'obté multiplicant els dos costats del rectangle. Va, i tens un número que té els decimals que tingui, però no infinits, és un número el que sigui. Però mira, l'àrea d'una circumferència és pi pel radi al quadrat. Com que acabem de dir que pi té un nombre infinit de decimals, deduïm que, per tant, l'àrea d'una circumferència també té un nombre infinit de decimals i, per tant, mai es pot calcular d'una forma totalment, literalment exacta. Per tant, mai a la vida un cercle, l'àrea d'un cercle, podrà tenir la mateixa àrea que un rectangle o que un quadrat. Però fixa-t'hi una curiositat històrica que ens farà riure una mica o somriure a tots. A l'any 1897, un metge aficionat a les mates, que es deia Edward Godwin, va voler que a l'estat d'Indiana, als Estats Units, aprovés una llei que deia que ell havia descobert la forma de quadrar al cercle. Es diu, és coneguda com la llei d'Indiana sobre el número pi. I aquesta llei permetia que a l'estat d'Indiana, emprès aquest mètode que ell havia descobert de com fer quadrar un cercle, el permetia que s'utilitzés a les escoles sense haver-li de pagar royalties. Afortunadament, la cosa bueno, va progressar una mica, però hi va haver un matemàtic que es deia Clarence Waldo, que se'n va encarregar totalment de desautoritzar aquest intent, posant en evidència els errors matemàtics comesos en aquest càlcul, que conduïen a un valor de pi que era de 3,2. De forma que quan la cosa ja va escalar al Senat, els membres del Senat ja havien estat culturitzats per aquest matemàtic, per Waldo, i van fer mofa. De fet, vaig llegir sobre la sessió i van gastar bastant de temps fent mofa d'aquesta proposta i, òbviament, la van ridiculitzar i la van rebutjar.
Tot això és el que s'acabarà commemorant d'alguna manera aquest 14 de març, Joan Anton Català. Anem acabant, sisplau.
Sí, perquè se celebra el 14 de març, el dia del número pi, per allò de 3-14. Sí. Això ho va fundar un físic que es deia Larry Shaw l'any 1988 i s'ha anat popularitzant, i avui en dia hi ha molts llocs al món que aquesta data és la que es tria per commemorar tota aquesta cosa fascinant que hi ha al voltant del número pi.
14 de març, el dia del número pi, i a més, crec que també una data assenyalada en què van morir dos científics destacadíssims, no, Joan Anton?
En què va néixer i va morir, fixa-hi, Einstein va néixer un 14 de març, Stephen Hawking va morir un 14 de març. Evidentment,
molt fets, recent, sí.
Fets fortuïts tots, però quina casualitat.
Què hi passarà aquesta setmana al cel, Joan Anton?
Tenim Venus brillantíssim sobre l'horitzó est quan comença a clarejar el dia. Al seu costat tenim Mart més pàl·lid i vermellós i força més baix Saturn. Els tres planetes formen un bonic triangle en el cel que d'una de les setmanes vinents s'anirà tancant aquest triangle. I, atenció, perquè diumenge que ve, ja en parlarem, arriba la primavera, la data de l'equinoxi de primavera.
Molt bé, doncs aquest serà el proper capítol de la Terra Esplana. Una abraçada, Joan Anton.
Igualment.
Ara tornem al suplement.